Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, una a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
Stars reflect in the reservoir.
la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill. L'àlbum es deia You Are the Query i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die. Ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi. Dic o no perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basat en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no? Com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
Bon dia,
et quedes,
Núria.
Tu encara et quedes uns dies, no?
Encara em quedo. Jo sí. Fins divendres estaré aquí.
Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres, sí, no. A mil. Ara, després,
Comença el compte enrere ja, realment, eh?
Sí. Ja sí. Estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
I... Sí, és que clar, si marxes perquè et tens, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
clar.
Passa, no?
Sí, però bueno, s'aprofitarà.
Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
Home,
ja,
i tant.
Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
És important, també.
Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances. I no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla, i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament, molt. I també volem saber, doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem, doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran, no? Doncs també ens ho podeu explicar.
Molt bé, a veure, amb samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
segur.
Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
Segur.
Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora
sí.
Ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
I d'Instagram.
Molt bé.
Ah, així, estarem esperant.
Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, fins ara.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on... que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens ho explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en sóc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem doncs amb el company Manel Ferrer en la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I Encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarga que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que anarà per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
Obert per vacances.
Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. Propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
I tant, clar que sí. Fins demà.
Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat. L'eclipsi ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forès, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
Comencem... Vinga, va.
Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
Ja sé que t'agrada.
Tina, obre Vic A Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com evoluciona la nostra societat al llarg dels anys.
Tira Forès des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies, Roger.
A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà de Mont se'n recorda. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Et sona això que dic o no?
Ara no et sabria dir
Tranqui.
Un nom en concret.
Busco internet.
Perfecte.
En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Nau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
Magnífic.
una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà?
També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Gott, bon dia.
Bon dia.
Un de les vacances, tu, ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
Doncs mira, no sé, la vida.
Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
Exacte, no estava planejat, la veritat.
Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
Notícies més enllà de l'eclipsi.
No, són relacionades amb l'eclipsi.
Vinga, també.
I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortir del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aigua Múrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls i Alcover, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
vinga,
no puc marxar sense
Sant
parlar.
Sant Roc toca ara, sí.
Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni, i hi ha diferents actes per tots els públics.
Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
Tornaré, sí.
En 3, 2, 1.
Vull dir, serà vist i no vist.
Desconnecta, però. Gràcies, Marina.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
La Generalitat ha declarat oficials 3 emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta i Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
Sant Jaume d'Enveja està al Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, a la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta, no? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
Mira, de fet hem tingut sort de que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, 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 molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això molt relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estan que estaven els ocells edificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador a Deltebre es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem, encara que a nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums, amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, el dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, puja car o no, i és una de les coses que estarem fent.
Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
Doncs ara ja coneixem les restriccions del Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre a tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
Bon dia, Núria, bon dia.
Estàs amb persona autoritzada, no?
Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
Bon dia.
Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist en aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
Durant ja les pròximes hores, perquè aquest dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estirà ubicat al 112 de Reus, lo SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de més ràpid possible a qualsevol incident.
Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
Sí, evidentment. El 112, que estirà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alertes, per exemple, en cas d'emergència.
Evidentment, les alertes és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència, i per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alerts seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentem donar el màxim d'informació possible.
I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa, i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat, i per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a aquest dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això, doncs, bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs, també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
Sí, efectivament, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si ho dormirà a mig camí ja. Si aprofitant que ve a Tarragona, ja tirarà cap avall.
No, perquè demà al matí ens consta que va estar Reus, també.
Mira,
al 112.
Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
Moltes gràcies, Núria.
Gràcies.
A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
Gràcies, ens escoltem demà.
Ens escoltem. Vinga. Molt.
Adéu.
Obert per vacances. de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre, tampoc es quedarà a curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran, i hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà d'Emunt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, perquè ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. En les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipse, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats, eh? Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
Molt bon dia.
T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de neumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dins de la pàgina de Catalunya Mira el Cel, hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a aquesta, una aplicació, és absolutament anònim, i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no?, que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segon el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i de portar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa, són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veient, a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no?, perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
Sí. Sí, ho he vist.
Molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Mm. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde, del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
Igualment, molt bon dia.
Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació bàsica de salut de Palamós.
Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
Salut activa.
Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que, si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que, en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debemos de buscar ajuda mèdica immediata.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.